Agafem el relleu de far a far i avui tenim amb nosaltres un periodista que porta més de 3 dècades observant i analitzant els canvis d'Eivissa amb una mirada crítica i rigorosa. Ell és en Joan Lluís Ferrer, conegut per la seva trajectòria al diari d'Eivissa i per assajos com Eivissa, la destrucció del paraíso, acaba de publicar un nou llibre, Eivissa massificada, així nos expropien la isla i nos expulsen d'ella, de l'editorial Balàfia Postals. Aquest nou treball no només retrata el creixement desmesurat del turisme de destrucció del territori eivissenc, sinó també d'un nou fenomen que sacseja la societat eivissenca, la desigualtat social extrema, el xabolisme i la pèrdua del dret a l'habitatge. En un moment en què el debat sobre la sostenibilitat del model turístic està més viu que mai, en Ferrer ens planteja una reflexió incòmoda. Els responsables no només són les institucions o les empreses, sinó també naltros, els mateixos eivissencs o formenterers en aquest cas. En parlàvem amb ell ara mateix. Joan Lluís, benvingut.
Hola, molt bon dia, què tal?
Què tal, com estem?
Molt bé, aquí patint una mica, intentant superar la massificació d'aquest estiu.
Sí, i encara en queda una miqueta. Mira, si vols, començam pel principi. Han passat 10 anys des del teu anterior llibre. Per què aquest ara?
Bé, la raó és molt senzilla, és a dir, efectivament han passat 10 anys des que vaig treure Eivissa la destrucció del paraíso, que per cert, coincidint amb aquest nou llibre, surt la tercera edició, vull dir, ha tingut una acollida molt bona i la segueix tenint.
Enhorabona per això.
Gràcies. Clar, 10 anys poden semblar poca cosa, com si no hi hagués hagut cap novetat específica, però sí que n'hi ha hagut. És a dir, a mi el que m'ha assombrat mentre estava preparant això és com en només una dècada la situació de massificació i de destrucció general de les illes, perquè també parlem de Formentera, s'ha intensificat en una escala realment preocupant. I una de les coses que han sorgit i que no eren abans, no eren fa 10 anys o estaven als seus inicis, és la tremenda desigualtat social que està sorgint a unes illes on mai en la vida, i quan dic mai en la vida vull dir mai en la història, literalment havia existit, que és la desigualtat. És a dir, tot això dels xabolismes, escampaments de caravanes, etc., i no només això, sinó la pobresa literal, és a dir, les cues que hi ha per entrar en les instal·lacions de Càritas, sense sostres, etc. Bé, això mos està apareguent davant els nostres nassos com una autèntica explosió que està alterant de dalt baix la nostra societat. Fins ara estàvem acostumats a veure la destrucció física dels territoris, la urbanització dels paisatges, l'esgotament dels recursos hídrics, etc. etc. Ara ja també sorgeix, s'escampa això cap a la societat. I ens estan trobant amb una societat que, sense dar-me un compte i de forma molt accelerada, s'està convertint en una ciutat de gent de molt rics i de molt pobres, i enmig la societat, és a dir, la classe mitjana, que els eivissencs, els residents en aquestes illes, eivissencs de Formentera, cada volta és més petita, s'està estretint. És a dir, això és una cosa realment molt greu, perquè una societat que estigui formada per molt rics i molt pobres és propi de societats molt mal estructurades i pot comportar problemes a la llarga molt i molt greus. Això és un niu de problemes pel futur.
I aquesta desigualtat es veu més enllà de la temporada turística, veritat? Perquè suposo que el nexe d'unió, diguem, el denominador comú de tot això és el problema en la vivenda.
Sí, clar, tot això ve motivat pel problema de la vivenda, que no n'hi ha disponible a preus, n'hi ha. És a dir, no és que falti vivenda, perquè això s'ha de deixar ben clar. Vivenda n'hi ha. El que passa és que no n'hi ha a preus raonables. Per què? Perquè la indústria turística està vampiritzant, s'està apoderant de la vivenda per convertir-la en objecte d'especulació i de places turístiques, il·legalment en molts de casos, però els està convertint en objecte d'especulació o per grans rics, per milionaris, per turistes, etc., però de tot menys per residents. És a dir, en els residents mos estan llevant la vivenda a través d'uns preus tan exagerats que és com si no n'hi hagués. Malgrat que n'hi ha, i sobretot hi ha molta vivenda buida també, per la qual cosa és absurd plantejar construir més quan encara n'hi ha que està buida i es pot utilitzar. I efectivament això sorgeix pel tema de la vivenda, que sorgeix per un excés de turisme i per un afany desmesurat de turistificar-ho tot, inclosa la vivenda. Jo amb el llibre el que dic és que la base de tots els problemes és l'excés de turisme. Si no atacam això, si no posam fre en aquest excés de turisme, tot l'altre és inútil. Està molt bé el de restringir els cotxes, és necessari. Estan molt bé aquestes sancions molt grosses que s'estan posant en els pisos turístics, però no van a ser res. Això són els efectes, no és la causa. La causa és l'excés de turisme i això és el que de qualsevol manera hem d'aturar i hem de frenar, perquè si no ens expulsarà de l'illa.
Totalment. Seguim una miqueta en su problema de vivenda, ara avançant cap a altres temàtiques, però també parles d'Airbnb, no?, en el teu llibre. Per tu és una plataforma pirata.
Clar, home, i tant. Es pot considerar una plataforma pirata des del moment en què és la plataforma que més problemes està donant, que més incompleix les normatives i que més es resisteix a eliminar els anuncis que no pot tenir perquè són il·legals. És a dir, fins i tot les altres plataformes, a poc, han anat complint les normes i llevant els anuncis il·legals a les seues webs. Però Airbnb és com si es resistís com a capa i espasa a complir la llei. Fa un parell de mesos sortia la notícia de que el Consell d'Eivissa i Airbnb firmaven un acord pel qual Airbnb es comprometia a una cosa tan sorprenent com respectar la llei. A veure, per respectar la llei no s'ha de firmar cap acord. En fi, jo no firmo cap acord en l'Ajuntament per aparcar correctament. És a dir, és obligatori i punt. I així i tot encara sorgeixen anuncis il·legals. Idees, serà difícil.
Bueno, de fet, a Eivissa es lloga en balcons, es lloga en caravanes, es lloga absolutament tot.
Sí, efectivament. Però bé, també amb el llibre parlo de Formentera en aquest cas, dels preus, de les dificultats que tenen els professors de Formentera per tenir habitatge a Formentera. I alguns se'n van directament al llarg de la setmana, se'n van a la seva illa de procedència, Mallorca en molts de casos, per manca de vivenda preus raonables a Formentera. Me faig ressò també del cas dels bombers de Formentera, que fa 2 anys, no estan parlant de fa tant de temps, em pareix que era fa 2 anys, que també tenien que anar a casa seua, a Mallorca, pràcticament a diari, perquè els hi és més barat que no pagar una casa que no podien pagar. És a dir, són situacions dramàtiques i estan parlant de professors, estan parlant de bombers, de serveis públics essencials, sense els quals una societat no funciona. I tot això es deu a que hem convertit la vivenda en un objecte d'especulació. Clar, dir això, però és que no s'entén, però vol dir que es retira del mercat la vivenda per gent normal, és a dir, deixa d'haver-hi vivenda per gent normal.
Podem dir que és un producte de luxe, ara mateix, la vivenda.
Que se converteix en un producte de luxe com si fos un Rolex o com si fos
un supercotxe.
Un Jaguar, clar, exactament. Sí.
I en aquest sentit, seguint a Formentera una mica, en la teva investigació aquesta de 10 anys, com veus l'evolució d'Eivissa i Formentera? És a dir, aquí a Formentera sí que és veritat que s'han aplicat polítiques mediambientals i per frenar el turisme una miqueta, com l'implantació de Formentera Eco, per exemple, entre d'altres. Veus que anem pel bon camí o estem abocats també al fracàs però tardarà una miqueta més en arribar?
Home, jo tal com veig les coses, sobretot a Eivissa, crec que en aquest pas només podrem aspirar que no mos fotin fora de l'illa, ho dic així de clar. I ho dic així de clar perquè encara no s'ha arribat a la consciència de que estem en les darreres fases del col·lapse. El col·lapse és un procés que està molt estudiat, que comença d'una forma molt suau, ningú s'entera, només hi ha 4 experts o 4 conscienciats que donen avisos, però ningú els hi fa cas. Després, a poc, es va notar una mica més, però bé, total, sembla que es pot suportar. I quan ja és insuportable, quan l'espiral ja es torna molt, molt greu, és quan sí que notam que la cosa va malament. Però potser llavors ja és tard. L'espiral ja gira tan ràpid que ja, per moltes mesures que prenguem, és molt difícil aturar-ho.
Es perd el control completament de la situació.
Efectivament, es perd el control i la capacitat de canviar les coses. Jo crec que estem en aquesta fase. Estem en aquesta fase dels darrers estadis del col·lapse. L'única possibilitat de que s'apoderi de les illes un conglomerat de propietaris milionaris que estan comprant les illes, estan comprant les cases, el sol rústic s'està convertint en una espècie de parc temàtic, de luxe, de villes. L'única possibilitat és tear la instal·lació, l'autorització de noves indústries turístiques. És a dir, no autoritzar ni un sol negoci turístic més, orientat en el turisme, no més discoteques, no més beach clubs, no més restaurants, no més qualsevol cosa que estigui orientat exclusivament en el turisme. Per supost, la promoció turística, cancel·lar-la, és a dir, per què hem de promocionar el turisme? Si
I això és un tema també interessant, el tema de la promoció turística i l'ús que se'n fa, no? I cap a on va aquesta promoció turística, perquè justament a Eivissa, els últims anys s'ha vist, no?, que el Consell d'Eivissa vol mostrar aquesta Eivissa autèntica, aquesta Eivissa de sol i platja, de família, però Eivissa realment és que té una altra marca.
El que passa en la promoció turística és que, lamentablement, avui en dia ja l'estan fent les xarxes socials i s'està fent a través, sí, doncs això, de les xarxes socials que... bé, jo poso un exemple amb el llibre, ja no me'n recordo el nom, hi ha un individu que té un videoclip gravat, penjat a YouTube, que és una cançó que es titula I took a pill in Ibiza, vaig prendre una pastilla a Ibiza.
Sí, sí, aquesta és bastant famosa, de fet.
Molt famós, bé, tan famós com que l'han vist una part considerable de tota la població del planeta, així de clar. Sí, vull dir, ara no recordo el percentatge, ho tinc allí, però és que són milions i milions i milions de vistes que ha tingut aquest videoclip. Bé, aquest videoclip anul·la tota la promoció turística que es pugui fer.
1.747 persones. 1.747 no, milions de persones.
Milions de persones, efectivament. Vull dir, això és una fracció important de la població mundial. Ja sabem que no totes les visualitzacions equivalen a una persona, però, són moltíssima gent. Aquesta és la promoció que s'està fent. Entonces, si volem promocionar Eivissa, es pot promocionar la gastronomia, es pot promocionar el Vall Pagès, això està bé, està molt bé des de les institucions que facin això. Però la verdadera promoció d'Eivissa seria, per exemple, impedir l'apertura de noves discoteques, de nous beach clubs. Això seria la promoció. Inclús clausurar algun que es pogués, perquè fan coses il·legals de forma reiterada en molts de casos. És a dir, hem de canviar el model, i el model no es canvia en paraules, es canvia en fets. Avui en dia les discoteques estan, des del primer dia que varen obrir, arruïnant la imatge d'Eivissa i duent-nos tots els problemes que tenim. Entonces, com és que permetem que encara se n'obrin de noves, aquesta nova que s'ha obert, que en la llei en la mas hagués pogut evitar, ni mos ho plantejam. Bé, això, per això dic que som molt pessimista, perquè no veig aquest canvi de xip, no?
Hi ha un interès social, sembla que l'interès polític no és tan fort, però en lo social també tu en el llibre dius o afirmes que els culpables també són els eivissencs, en part.
Clar, sí, és que aquesta crec que és la clau, és a dir, jo ara estava criticant els polítics, els empresaris, però anem a veure, al final una illa, una societat que visca un sistema democràtic, com crec que a pesar de tot vivim a Eivissa i Formentera, té allò que la seva societat vol. És a dir, si tenim la situació que tenim a Eivissa i Formentera és perquè els eivissencs i els formenterers volem aquesta societat i hem afavorit d'alguna manera que es formi aquesta societat amb aquests problemes. Des del moment en què un eivissenc o un formenterer té una finca, la ven a una persona que sap que hi farà, doncs no ho sé, un parell de villes, una urbanització, el que sigui, o té un local comercial i el lloga un que sap que hi posarà allí una discoteca, o sap que... Home, doncs tu també ets culpable d'això, també ets responsable.
És responsable, és a dir, evidentment.
Hi ha molts d'eivissencs i formenterers que estan llogant infravivendes il·legals d'aquestes que surten en la premsa contínuament. No tots són italians, aquestes xerxes que venen de l'estranger i que són dolentíssims i que efectivament passa. No, és que molts també són eivissencs. És a dir, que No som... Bueno, sí, som víctimes, però també som els culpables. Som les dues coses a la vegada. Però vull dir que nosaltres també tenim responsabilitat. És per això que dic que la culpa del que està passant a les Pitiüses és sobretot responsabilitat de les eivissencs, però de tots i cadascun en la nostra vida diària. Perquè hi ha un problema a Eivissa i Formentera que és la hipocresia. És a dir, quantes vegades estem a una teulada...
Eivissa, Formentera i el món en general, però...
Efectivament, però aquí és molt visible. Estàs a una teulada parlant amb amics, amb coneguts, tots estem d'acord en que la situació va molt malament, en que sembla mentida com van les coses, que on anirem a parar, i llavors resulta que molts o alguns d'aquestos que estan a la teulada parlant així se'n van a fer... Pues això que cap de dir, o llogar una infravivenda, o demanar llicència per construir no sé què, o vendre un tros de finca que llavors hi posaran allí una villa, saps? És a dir que això, si a Eivissa, si a Eivissa fos com tots deim que ha de ser pel carrer, és sorprenent que siga tot el contrari, perquè algú ha venut totes aquestes propietats a la gent que ha fet totes aquestes barbaritats.
Els sous manen i sembla ser que avui en dia tothom té un preu. Perquè...
Evident. El problema és que seguim sent massa fenicis, ahir vist, si vull dir això, ho duim en sa sang, no passa el mateix a Mallorca i molt menys a Menorca. És normal que hi hagi un dinamisme econòmic en una societat turística, això és obvi, per això és el turisme, i a més el turisme l'hem de mantenir i l'hem de conservar perquè és una font d'ingressos, però una cosa és això i l'altra és la saturació, la massificació, que ja comença a anar en contra de la població resident i amenaça, no molt llarg termini, que molts dels que han viscut aquí des del segle XIII m'ho haurem d'anar i fer les maletes si les coses segueixen així.
Exactament. Joan Lluís, hi ha sortida? No sé per tu quines serien les mesures més urgents ara mateix que es podrien aplicar.
Home, home, això ho han de dir els experts, és que m'ha elegit perquè gestionin les nostres illes i per això cobren.
Bueno,
però,
bueno, jo t'ho pregunto a tu, que em pareixes més expert.
Efectivament, però, home, jo no ho sé, però com a un punt de vista d'un eivissenc que està pendent d'aquestes coses de fa temps, el que t'he dit antes, és a dir, jo crec que és el moment de decretar directament una moratòria turística que consisteixi en no donar més llicències de negocis turístics, tant si és un hotel com si és un souvenir, com si és un beach club, com si és una discoteca, com si és una concessió de jet sky, o sigui, de motos nàutiques. És a dir, qualsevol cosa que clarament només siga per turisme, no estan parlant de coses per residents, no dà més llicències d'això, no, perquè estan portant més gent que està augmentant la pressió, que està augmentant la pressió sobre recursos naturals, sobre vivenda, estem alimentant més tota aquesta bola que s'està fent més grossa.
És a dir, deixar d'ampliar l'oferta perquè la
demanda... Deixar d'ampliar l'oferta, exactament. Deixar d'ampliar l'oferta. No estem dient reduir-la, de moment, que seria l'ideal, però que menys que deixar d'augmentar l'oferta d'aquesta gran bola turística que cada dia creix més, aturar-la, com a mínim aturar-la. Però és que aturar-la vol dir prendre mesures com aquesta, és a dir, deixar d'autoritzar coses noves, quedar-nos en el que tenim de moment i si pogués ser, bé, les que es donen de baixa no renovar-les.
Això són mesures valentes i no sé si...
Són dràstiques, sí, ho sé, però clar, quan estàs a una espiral de col·lapse com la que estem arribant, és això o... En fi, no vull ni pensar dins 10 anys com serà la cosa si seguim igual. I confiar en que el mercat se n'ocupi de regular les coses, hombre, això ja sé que hi ha una corrent ideològica que està molt emergent últimament en el món, que ho defen i que diu que el mercat és savi i tot això, doncs jo no me'n fiaria, que vols que te digui? De fet, les grans crisis, quan ha sortit una gran crisi econòmica, tothom, hasta els més liberals, diuen que hi ha que intervenir per posar les coses en el seu lloc. Però a veure, anem alertes, que Eivissa i Formentera són illes molt petites, estan en escaire ja de no tenir marxa enrere, estan en el punt quasi de no retorn i hem de conscienciar-nos No dic que no hagi començat una mica amb aquestes mesures que he dit antes, dels cotxes, això està bé, això és històric, no havia passat mai, però no és suficient, no és suficient, ni molt menys. És a dir, hem d'anar a la base.
No és suficient, i a Eivissa aquí s'arriba una miqueta tard, la mesura.
Bé, a veure, si poc a poc es va...
Bastant més gran que aquí.
Si es va restringint més el número de cotxes cada any, un guany no es nota penes, però l'any que ve sembla que serà un cupo més petit i potser es comenci a notar, estarà bé. El que passa és que si només actues damunt una part aïllada del problema, les altres parts es menjaran aquesta millora.
Sí, perquè si segueixen arribant creuers al port...
Efectivament. Si segueixen arribant més turistes, aquests turistes s'hauran de moure d'alguna manera. Si no tenen cotxes, diràs, bueno, doncs anem en els bus, però si no n'hi ha de busos, vull dir, la capacitat de cientos que tenen tots els autobusos d'Eivissa és una part ínfima de tots els turistes que hi ha que necessiten moure's. Per tant, hauries de multiplicar la quantitat d'autobusos que hi ha a Eivissa per 5 o 6 o 10 vegades per atendre tota aquesta gent que es pot quedar sense cotxes per moure's. Entonces, en resum, no són els cotxes, són els turistes el que hi ha que reduir, perquè si segueixen venguent, s'hauran de seguir movent d'alguna manera, caminant no hi podran anar. Per tant, per això dic que s'actua damunt els efectes, però no damunt la causa, que és l'accés de turisme. I una altra cosa important, no és el turisme l'únic problema. La pròpia població resident cada dia creix més.
Sí,
la quantitat de cotxes...
Aquí volia anar.
La quantitat de cotxes que hi ha a Eivissa en hivern és equivalent a la quantitat de cotxes que hi havia en estiu fa només 15 anys, anem a dir.
Sí.
Però, esclar, el monstre de cotxes mos està creixent també ja en hivern. És a dir, que el tanto perquè la cosa és sèria i, com dic, el que antes passava en 10 anys ara està passant ja només en un. Hem d'actuar molt, molt ràpid.
Clar, i ara que parles precisament de la població local i del creixement demogràfic, tenim que el 2014 aproximadament hi havia unes 130.000 persones censades a Eivissa. I les últimes dades...
2014, sí, val.
Sí. 2014, sí. El 2024, les últimes dades són d'uns 160.000 habitants.
Sí.
Un creixement de 30.000 habitants, que és tres vegades la població de Formentera, pràcticament. En aquest sentit, també s'ha notat una falta de serveis públics essencials, ja no només per la falta d'habitatge que puguin tenir els treballadors d'aquests serveis, sinó per unes inversions públiques deficitàries o una venda d'equipaments municipals privatitzats, vaja.
Totalment. Clar, és així. És a dir, a part de serveis públics, a part d'aquesta mancança de professionals per atendre'ls, perquè si no hi ha metges doncs no hi ha una sanitat bona, si no hi ha professors no... Hi ha també, efectivament, que no s'arriben els sous que el nivell de població d'Eivissa i Formentera requereix. El cas dels autobusos, per exemple, és especialment greu i indignant, perquè a Mallorca, per exemple, bé, allí tenen una inversió en transport terrestre, no només busos, transport terrestre, que si tu entres en els pressupostos de la comunitat autònoma, no, és a dir, no et quedes només amb el PowerPoint que te poses conseller cada volta que ve aprovar els pressupostos i te passa un PowerPoint en dos xifres i tres gràfics, que sempre...
Ai, sempre van cap amunt i estan en verd, no sé com ho fan.
Per supost. No, si tu obvies això, agafes els pressupostos de la comunitat autònoma que estan penjats a internet sempre. Una secció que es diuen consorcis i fundacions és una cosa que està al marge dels pressupostos i dins d'aquests consorcis i fundacions hi ha tota una sèrie d'inversions que són exclusivament per Mallorca. Per exemple, en transport, els pressupostos generals te posen una quantitat per transport terrestre per Mallorca, per Eivissa i Formentera i sembla com si la cosa estàs equilibrada. Però llavors te'n vas en el consorci de transport per Mallorca i és una milionada de sous afegits que només són per Mallorca, però que els paguem tots els balears. Llavors, a més, hi ha serveis ferroviaris de Mallorca, també només per Mallorca, per trens de Mallorca, transport, al cap i a la fi, que també pagam tots els eivissencs i formenterers. I encara hi ha algun consorci més, també destinat a lo mateix, total. Que el resum és que cada mallorquí, perquè això és una cosa que ve amb el llibre, té 104 euros per transport terrestre i cada eivissenc o formenterent té 12. 104 a 12. Clar, és que
una bona diferència.
És una diferència brutal, i el qual explica que a Eivissa, bueno, tingues que parar l'autobús de veure un pi que té un paper clavat amb els horaris, i si plou, plou, i si fa sol, algú, per misericòrdia, ha posat una cadira allí de Vallespí per poder seure's que estan esperant l'autobús. Si tens sort, l'autobús, quan ve la parada, no passarà de llarg perquè està ple i potser s'atura. Sí. És així, i en canvi a Mallorca tenen metro, tenen tren, tenen autobusos moderns, la majoria de l'any 2020, equipats amb sistemes informàtics que tu estàs a la parada i pots saber segons i els minuts que tardaran a arribar al pròxim autobús.
D'això hem vist unes parades molt, molt modernes a Eivissa,
sí, que
crec
no
que ningú no funciona, exactament.
Serveixen, en comptes de clavar horaris, paper d'horari en espí, el pots penjar en celo en aquests postes telemàtics que no funcionen.
Això mateix, una pantalla apagada.
Efectivament, d'això serveix. I mentrestant, doncs uns autobusos dels més antics de Balears, que fa, no sé si va ser l'any passat o fa dos, es van incendiar directament dos autobusos a Eivissa.
Estaven cansats,
no,
ja.
No va ser cap escàndol, ningú va dir res, però a mi em pareix increïble que un autobús, un d'ells anava ple de gent, s'incendiï perquè es vei i perquè ja no té que estar circulant i no passi res. Vull dir, en fi, que quan parlant de massificació és aquest deteriorament de serveis, un deteriorament que una illa on hi ha macroiates, on hi ha villes de superluxe, on hi ha jets sense parar, resulta que no tenim autobusos per circular com Déu mana, no tenim un servei veritablement d'autobús. Clar.
Bueno, ja, de fet és que les polítiques tenen que anar de la mà i no pots per una banda que deixar entrar menys cotxe, però per l'altra no millorar el servei de transport públic, perquè no té cap sentit.
No, el que passa és que a Eivissa hi plou molts de diners, molts de milions d'euros cada any, però és que realment se noten de cara en el públic, de cara a la societat, són molt pocs. És a dir, és com si, és el que t'estava dient en el principi de l'entrevista, la classe mitjana, residents, cada dia formam un grupet més petit amb els multimilionaris a un costat i els més rematadament pobres i desemparats a un altre. Això és una societat que mai de la vida pot acabar bé.
I, de fet,
i això també es comença a notar en les inversions, clar.
Exacte.
Però tampoc els polítics d'Eivissa els reclamen com Déu mana. Què significa que Mallorca tinga aquesta milionada en transport públic, a Eivissa només arribin 2 milions en l'any i el Consell d'Eivissa no sigui capaç de dir, de demanar el que ens toca? No més, però tampoc menys. Però clar, si hem tardat tants d'anys a demanar tenir més diputats que Menorca, que té menys població, pues, això també ho explica tot.
Sí, la veritat, bueno, Mallorca sempre ha estat silla que ha manat i que ha granat
no,
cap a casa.
No, que Menorca, volia dir.
No, sí, sí,
que,
sí.
Exacte, i Mallorca no ha tingut mai aquesta, ni la tindrà mai...
Aquesta problemàtica.
Aquesta problemàtica.
Mira, per anar acabant, ara que parlaves, no, del sector social, diguem, tant els residents d'Eivissa de tota la vida com aquests nous residents que es troben que... perquè els residents d'Eivissa tota la vida, qui més qui menys, pot ser que tingui una casa en propietat o pot ser, no tots els casos, no, però en general pot ser sí. Aquesta gent nova que ha vengut, que paga un lloguer desproporcionat, etc. Bueno, hi ha com un canvi social, no? Es nota que la gent se'n dona compte de que arribava a un punt sense retorn i s'han creat plataformes com aquesta de Canviem el Rum a Eivissa, que és un conglomerat d'associacions que volen, bueno, que ja s'han manifestat alguna vegada. També aquí a Formentera, amb d'Improv, que és un conjunt d'associacions. Què penses d'això, aquests moviments socials? Estan fent prou força o encara es queden molt enrere?
No, representen una esperança, òbviament, representen una esperança i bé, és una alegria veure que hi ha aquests moviments a manera una mica de resistència davant aquesta expropiació generalitzada que pateixen les nostres illes, que ens foten fora dels llocs públics de casa nostra, ens estan expulsant, i és saludable veure que hi ha aquests moviments. El que passa és que l'assignatura pendent, sobretot, és que aquests posicionaments prenguin calat en la població en general, és a dir, no només en aquells segments més conscienciats que sempre han existit, sinó en la generalitat de la població, i que es tingui en compte que, a veure, si tu tens, doncs no sé, tens un restaurant i resulta que pel que sigui el vols vendre, o llogar, el vols llogar, que és el que sol fer, el vols llogar, i resulta que el lloc és un tio que ho convertirà en un beach club, que no deixarà dormir ningú, que serà allò una massificació total, ja sabem el que són, home, idò, procura llogar-ho a una altra persona, és a dir, tu ets lliure, òbviament, estàs en una societat capitalista, tu no pots fer el que vulguis, però hi ha una cosa...
Sigues conseqüent, no? I no siguis hipòcrita.
Tenim una certa, clar, perquè tots estàvem al mateix barco, tots vivim a una illa que, per cert, és molt petita i tot té efecte directe sobre el que facem. No et salvaràs tu tampoc. Hi ha gent que ha venut la seva finca, se ha fet, o ha venut un tros, i de bo, en el tros que ha venut se han fet uns apartaments, anem a dir. I resulta que aquest tio que ho va vendre, el seu pou se li ha aixugat, perquè els apartaments se n'han dut l'aigua, i a més a la nit no pot dormir perquè els apartaments fan remor. Bueno, doncs pues, escolta, ja t'apanyaràs.
Ja t'apanyaràs, sí.
No? Vull dir que això són exemples de que la responsabilitat al final no és tant dels polítics, sinó de tots i cadascun de nosaltres en el que feim. És a dir, és legítim llogar vivendes, és legítim fer empreses turístiques, és legítim totes aquestes coses, però no ens tirem cap al costat més extrem i que més molesta de tots. Si tu tens una casa de camp, la pots llogar tot l'any, està clar. Però si la llogues a turistes durant l'estiu, a part de que és il·legal, si no la tens com a vivenda il·legal, estàs afavorint que estàs llevant dret de vivenda a una persona que podria estar tot l'any. En fi, vull dir que tots sabem a Eivissa no som tan tontos com per no saber quins són els problemes que ens afecten i com nosaltres, amb la nostra actuació particular, podem ajudar a millorar-ho o a empitjorar-ho. Per tant, aquests moviments socials estan molt bé perquè han d'existir, però ja anem més enllà d'aquests moviments, que no deixen de ser actualment minoritaris. És a dir, hem d'escampar això a tota la societat i així els polítics també es veuran obligats a remar amb aquesta direcció. Perquè si tothom vol això i tothom vol desmadre i tothom vol desregulació, els polítics també ho faran.
Clar,
per tant, els papers de tots i cadascun.
Ens quedàvem amb això de ser conseqüents, no ser hipòcrites i no vendre silla.
Efectivament, es resumeix amb això.
Exacte. Joan Lluís, moltíssimes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, no sé, moltes ganes de llegir aquest llibre, la veritat.
Si no està a Formentera, està a punt d'arribar, eh? O sea, és un, malgrat el títol que es Eivissa massificada, parla bastant de Formentera, de tant de terra ferma com de el que teniu allí en els preus,
sí,
a la costa, i encara que jo crec que Eivissa és el lloc no només de Balears, sinó de tota la Mediterrània, que està més amb emergència total, a Formentera també al tanto perquè hi va darrere. Vull dir, sempre ho dèiem, i com que Formentera encara és molt més petit, quan més petit és un territori, més fràgil és i amb més poca cosa es pot tombar. Vull dir que hi ha que anar molt alerta en qualsevol coseta que es faci.
Exacte, haurem d'aprendre també de les teves paraules i de les teves investigacions en el llibre.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan Lluís.
Adéu.